Radio Estel.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. Trenta minuts de jazz per renovar energies i emocions.
Don't upset your cart when he's so close.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, inspira i expira jazz amb Ràdio Estel.
Discreet.
Ràdio Estel l'escoltes des de l'app de Ràdio Estel Oficial i també la nostra ràdio a la carta. Doncs ara passa al següent nivell i actualitza-la. Podràs escoltar també els podcasts i el canal online exclusivament musical Més Estel. Ara, l'app de Ràdio Estel Oficial encara és molt més.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Camins.
Els dissabtes, una mica de Macedònia. Hey, hey, hey! Bona vesprada d'aquest dissabte, 6 de maig del 2023. Començarà aquí el Camins cap de setmana a la Macedònia de la ràdio farcida d'un contingut exclusiu, només pel territori cap de setmana. I de seguida saludem de nou Mònica Padrol i farem el T'espero lluny d'aquí per parlar una mica de cultura i dels viatges que ens proposen des de RT Cultural i de tot el que la Mònica vulgui. A més, rebrem els amics de Catalunya Cristiana que ens presentaran allò més destacat dels seus continguts, una ullada a tot allò que presenta el seu setmanari, que surt demà i sempre és molt interessant, i rematarem el programa recuperant la visita del professor X de Xavier Torrents, que va venir dimecres, i podrem tornar a gaudir de les seves reflexions. Des d'ara i fins les 9, la ràdio es torna tutti frutti, que comiencen los juegos.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Doncs vinga, comencem ara mateix el Camins cap de setmana. Vinga, anem per feina. Mònica Padrol, bona vesprada.
Bona vesprada, bona tarda.
Benvinguda a Ràdio. Ara feia dies, eh?
M'has trobat a faltar.
Home,
sempre. Mira que et vaig enviar el Jaume Saladrigues, que sí. Vareu parlar de Japó.
Jaume va omplir el teu buit amb maestria.
I tant que sí, sap moltíssim.
Ens va parlar de Japó, ho fa amb aquesta savoir-faire que ell té i l'experiència.
Clar que sí, clar.
Però
que
també
sí.
Ens agrada que vingui la directora de RT Cultural.
Moltíssimes
la nostra
gràcies, Rafa.
Agència
jo,
de viatges, agència de viatges de cultura de confiança. Us recordo, rtcultural.com, la pàgina web que teniu.
Sí.
Allà teniu exposats totes les vostres
quasi
sortides,
tots els
viatges
que tenim, quasi
amb
tots.
Totes les dades, els dossiers que prepareu amb molta
tot,
amb molta
cosa,
completíssims, perquè mira, m'has passat, avui parlarem de Singapur i Bali, farem un apunt. I clar, he anat a mirar i són 40 pàgines d'impressió.
Rafa, estic emocionada. T'has imprès el programa,
sí,
molt bé.
Sí, sí,
has
sí.
Fet els deures.
Sí, sí, me l'he imprès. I clar, és completíssim, dic, és que la gent només amb això ja sap que fareu, etc.
Clar que sí.
Per tant, si us interessa qualsevol dels continguts que trobeu a la pàgina web rtcultural.com o que escolteu en aquesta secció cada 15 dies, ja ho sabeu, t'espero lluny d'aquí, podeu trucar al 93 122 6700, sacar el telèfon, 93 122 6700, preguntar per Mònica o qualsevol de les persones del seu equip.
O per Míriam, o per Enrique, o qualsevol
exacte.
Persona de l'equip.
El seu equip fantàstic, que us informaran de tots els dubtes que tingueu. I també podeu escriure un correu.
I
info@rtcultural.com. Però avui, aprofitem els minuts.
Aprofitem els minuts i us volia recordar una mica les diferents sortides que tenim, pelegrinatges a Terra Santa.
Vale. Eh? Aquest viatge, perdona,
sí.
Pausa. Aquest viatge que s'ha de fer.
S'ha de fer una vegada,
fer.
Una
no
vegada a la vida com mínim.
No
tranquil,
opcional.
Rafa, tranquil, tranquil, que t'emociones. Però
home,
té
que
tota la raó, clar. Rafa Sanahuja, quan diu que una vegada a la vida tenim que viatjar, tenim que peregrinar,
no
tenim que complir l'ànima a la terra del cinquè evangeli.
Mm-hmm.
I quan podeu anar? evidentment, a nosaltres, a RT Cultural. Doncs pues mira, al setembre, del 6 al 13 de setembre, amb la Basílica Mare de Déu de la Mercè, Osona, veritat que sí, un programa completíssim de 8 dies. A l'agost, ara no recordo exactament el dia de sortida, però ho teniu a la web, amb la parròquia de Sant Cristòfor, amb mossèn Felip Juli. A la web teniu penjat el programa completíssim. Al juliol, amb el bisbat de Solsona.
Tot això són Terres Santes.
Incluint Jordània, per als que vulgueu fer Terra Santa, però també conèixer les meravelles del regne de Jordània, aquesta terra dels nabateus, amb la impressionant Petra, el lloc bíblic del Monte Nebo i Madaba, del 4 al 14 de juliol amb el bisbat de Solsona. I si voleu anar més bé a la tardor...
Perdona, la de la Mercè, quan era?
La de la Mercè i com tires cap a casa. Molt bé, Rafa, no esperava més de ti. Del 6 al 13 de setembre, Basílica de la Mare de Déu de la Mercè, Terra Santa.
I amb el bisbat de Solsona?
Al juliol, del 4 al 14, és més llarg el viatge perquè inclou...
Jordània.
Però hi ha gent que diu, mira, ni juliol ni agost no volem passar calor, volem un viatge més tranquil a la tardor. Tenim el viatge ideal.
Quin?
A la tardor, organitzat per cooperadors de l'Opus Dei, del 12 al 18 d'octubre, que aquest són 7 dies, perquè està enfocat, naturalment que també viatgen jubilats i tal, però està enfocat una mica a gent que encara estan en actiu. Sí. Que potser pues, costa una miqueta, no?, trobar tants dies, doncs pues, 7 dies, tenint en compte que el 12 d'octubre és festa nacional.
Home, així ja aprofites.
Per tant, clar, del 12 al 18 d'octubre, amb cooperadors de l'Opus Dei. Vale. Aquest no està penjat a la web, però ens truqueu a RT Cultural i us enviem el programa completíssim.
93-122-6700.
Exactament. I si voleu un viatge una miqueta més entrant la tardor i de 8 dies, la parròquia de Sant Pere de Ribes, del 8 al 15 de novembre, amb mossèn Fermí, que no és el pare Fermín Delgado.
És
un altre Fermín, mossèn Fermín, de la parròquia Sant Pere de Ribes. I després, al desembre, estem muntant, com sempre, un clàssic del bisbat de Girona, també un Terra Santa molt especial. Et queixaràs de Terra Santa?
No, escolta una cosa. És que, clar, perdona, 5 Terra Santes abans que acabi l'any?
Sí, bueno, i ara...
Tu vas a tots?
No. Ara està tornant...
Queda't allà a viure.
Està aterrant a Barcelona el grup del bisbat d'Osca, que ha estat també 12 dies per Terra Santa. L'abril va viatjar també a nosaltres.
Tornen avui.
També mossèn Joan Obac, amb la parròquia de Sarrià. Però, a veure, no tot és Terra Santa, com tu molt ben has dit. Tenim aquest Singapur Valley.
Sí, però recapitulem. O sigui, teniu, amics oients, aquest viatge fantàstic, un viatge que barreja la fe, la cultura, l'ancestralitat, la tradició, els nostres germans, els jueus, tot allà que pots conèixer tota aquesta cultura. La gastronomia, jo sempre em paro en la gastronomia.
I la realitat de la vida religiosa, aquesta terra, que és realment impressionant tot el contingut que...
El cinquè evangeli.
El cinquè evangeli, tal com va dir Pau VI.
Doncs teniu cinc opcions, cadascuna amb els seus matisos, per fer aquest viatge. Segons us sentiu, o la vostra disponibilitat, o els dies, imagina't, a la pàgina web, Mònica ens ho acaba d'explicar, però si no us ha quedat al cap, a la pàgina web rtcultural.com podeu consultar tots aquests viatges i decidir. Que teniu dubtes? Trucadeta. I Singapur.
Que no teniu clar quina data anar a Terra Santa? Doncs escolliu Singapur Valley. Per què? Perquè solament hi ha una data, del 20 al 30 d'octubre.
Octubre.
No hi ha dubte. No podeu escollir 20-30 d'octubre.
10 dies.
No podeu escollir data, però podeu escollir aquest meravellós viatge que és realment un itinerari encisador. Comencem per Singapur, volem en Singapore Airlines, un vol directe de Barcelona a Singapur, el que és aquesta ciutat increïble, barreja de modernitat i exotisme, i la illa de Bali li dedicarem un programa complet i t'explicaré exactament tot el que visitem a la illa de Bali, perquè tenim natura, tenim tradició, tenim arquitectura, tenim història.
És que estic pensant...
Realment és molt espiritual.
Són deu dies donant per molt.
Clar.
Però, clar, a més és que ho plante... Perquè estic mirant Singapur i Bali. És que és com una... torno a dir, és com un altre món. Estic mirant les fotografies dels dossiers que podeu trobar a la pàgina web RT Cultural. I jo crec que això és com una mena de petit paradís urbà entre una cosa i l'altra,
absolutament, i a més, inclús, a veure, està combinat d'aquesta manera perquè geogràficament són dos territoris que estan molt propers. Però tu ho has dit molt bé, es tracta de combinar la enorme modernitat
la
de Singapur,
la metròpolis,
que realment sembla una ciutat del futur, però molt única, molt especial, ja saps que és una petita ciutat-estat, amb la espiritualitat al màxim de l'illa de Bali, que saps que és l'únic territori d'Indonèsia que no és musulmà.
Jo no ho sabia.
Pues mira, ja ho saps, no té res de dolent que sigui un territori musulmà, però en aquest cas és molt millor. Per què? Perquè l'ambient que hi ha a Bali, els habitants de Bali, pues, es professen la religió hindú, però amb un toc especial, tenen un gran respecte per al budisme, i veurem a l'illa de Bali aquest sincretisme entre aquestes dues religions, i realment és fascinant veure la gent vestida amb la roba de cerimònia, com surten a la carretera, fan romeries als temples amb les fruites i les flors al cap que van a oferir als déus, i tot això rodejat d'un oceà Índic, bueno, i d'una natura llacs, volcans, temples als llacs, temples al mar, pobles artesans, on realment l'artesania val molt la pena de conèixer, tècniques com el batí, que són patrimoni immaterial de la UNESCO, sí, i moltíssimes coses que et podries passar, bueno, dies i dies explicant-lo.
I et dic una cosa, perdona, com tu has dit, tinc aquí el bufet que m'està flipant les imatges i tal, i tot el que feu i totes les explicacions que doneu, però no sé com, acabo sempre llegint esmorzar de bufet.
Clar que sí, clar que sí. És que jo us animo, entreu a la web de Reticultural i feu una ullada als hotels que s'allotjarem durant aquest viatge.
És que estic
el de Singapur són 4 estels molt bo, però tipus occidental normal.
Però el de Bali són 5 estels.
A Bali són 5 estels, el Melia Bali, que és un clàssic, i sobretot el Maya Ubud, que està al cor de la ciutat d'Ubud, que està rodejada d'un riu, de selva, d'una vegetació tropical immensa, i enmig està aquest resort, un remans de pau i realment d'exotisme.
Per rematar la secció, Mònica, clar, no tinc ni idea de què es menja a Singapur i Bali. Tu tens alguna idea?
Sí, a Singapur menja xinès i hindú, perquè tens el barri xinès, el barri hindú. I a Bali, molts bufets, però la cuina d'Indonèsia realment és molt, molt delicada. Com no són musulmans, l'especialitat és el porc a la mel.
Molt bé, porc a la mel.
Assat, fantàstic.
Escolta, Mònica, no sé si vols rematar...
Que un altre dia parlarem d'Uzbekistan, la ruta de la seda, 17-28 d'octubre, sortida confirmadíssima, i tenim també una petita sortida, dic petita perquè la illa és petita però el viatge és molt gran, del 8 al 12 de juny a la illa de Malta.
Malta. Oh, Malta és un destí que tothom destaca moltíssim.
Fantàstic, fantàstic. No solament la Valeta, que tots coneixem a vegades, que hem visitat amb un creuer, sinó tota la illa. Una illa petita, perfecte, però molt, molt intensa.
Perfecte. Doncs quins minuts més ben
tenim
aprofitats.
Tenim que parlar molt, perquè després arriba l'estiu i dieu, s'ha acabat el programa fins al setembre.
És veritat.
O sigui que tenim que aprofitar molt ben el temps.
Però podem anar repetint, que això ho fem també.
Clar que sí.
I deixar el millor vosaltres enregistrat, també ho podem
també,
fer.
També,
també.
Bar marejar bé els nostres ullets, sí, que no ens oblidin.
Però està bé tancar unes setmanetes, perquè si no ens estallarà el cervell. Mònica Padrol, moltes gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.
Directora de RT Cultural, rtcultural.com, tota la informació puntual a la seva pàgina web. I si no, podeu trucar. Us recordo els números, podeu agafar paper i bori. 93 122 6700, 93 122 6700, i la Mònica Padrol i el seu equip us atendran amb qualsevol dubte de manera meravellosa. Si no, correu electrònic, info@rtcultural.com. Mònica Padrol.
Rafa, ens veiem la setmana que ve, a dir al Mercè.
A dir al Mercè.
Home, sí, que sí, que a Barcelona, sí, ja saps,
anem,
que a mi m'encanta acompanyar-vos els dos.
Anem
clar
alternant,
que sí.
Anem alternant.
Molt
Mònica
bé.
Padrol, moltes gràcies. Vinga, nosaltres que escoltem les reflexions que es feia dimecres el professor X.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
Camins, cap de setmana, molt contents de rebre en, ara mateix aquí en aquest estudi, en Ràdio Estel, la sotsdirectora i representant, en aquest cas, del Setmanari Catalunya Cristiana, Carme Munté. Bona vesprada.
Bona vesprada,
gràcies,
Rafa.
Per estar amb nosaltres un cop més.
A disposar.
Com m'agrada aquesta expressió, a disposar. Doncs vinga, ja sabeu que cada setmana repassem els dissabtes després de la missa de la Basílica en el camí de setmana els continguts més destacats del Setmanari Catalunya Cristiana, sempre molt interessants. I crec que la Carme Munté, en aquest número, es deixa la pell per parlar-nos d'una realitat que és molt preocupant, Carme?
Molt preocupant i que fa temps de la qual volia parlar i que aquesta setmana publiquem, que és un reportatge sobre els perills, un titulat així, Els perills de la pornografia. Perquè és un tema que preocupa els pares, els que tenim fills adolescents ens preocupa, evidentment, preocupa els educadors i ha de preocupar el conjunt de la societat per les conseqüències que té aquest consum.
És veritablement impactant, eh? A veure com ho hem enfocat.
De fet, Save the Children va presentar el 2020 un informe sobre l'impacte de la pornografia en l'adolescència. Es diu Desinformació sexual, pornografia i adolescència. Sí. I una de les conclusions és que l'edat en què es mira el primer vídeo porno és als 12 anys, i que un 8,8% dels infants ja ho fa als 10 anys. Gairebé 7 de cada 10 hi accedeix de forma freqüent. 7 de cada 10. Mm-hmm. És un estudi que es va fer doncs, amb gent, nois i noies, entre 13 i 17 anys. Sí. I entre les persones que m'han entrevistat per fer aquest reportatge hi ha l'Anna Plans, que ella és presidenta de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, mm-hmm. i ens explica quines són les conseqüències del consum pornogràfic.
Jo sempre ho resumeixo en tres formes, no? Afecta el cervell, no? El nostre cervell, com t'he explicat abans al principi, afecta en les nostres relacions, en com ens relacionem amb els altres i afecta la societat. Jo crec que són com tres punts bàsics, no?
Cervell, relacions i societat.
Els tres punts que afecta la pornografia, però deixa'm dir una dada, bueno, el que explica aquest informe. Aquest informe diu que el consum de la pornografia condiciona la construcció del desig sexual sobre bases irreals, violentes i desiguals, que a vegades els adolescents intenten imitar, no sempre sol·licitant consentiment previ, com passa en la pornografia.
Uh-huh. I el més consumit, que va arribar a tenir, crec, 225 milions de visites, més del doble de visites del segon vídeo més vist, doncs, que era d'una violació manada. Això ens ha de fer pensar, no?
Bé, a mi em sembla tot molt preocupant, molt, gairebé un punt irreal, gairebé la pregunta és com és possible, però sí que és cert que tot això està, ho estem veient ara mateix, com afecta la societat, al cervell i a les relacions, això és de la persona, però la societat està impactant perquè estem veient moltíssims casos, i els que no sabem, perquè segurament aquestes coses són molt complicades d'expressar, no? Casos d'aquestes violències sexuals entre molts joves, a més.
Clar, i de fet, sí que és cert que quan jo, perquè el reportatge aquest el vaig preparar prèviament a que esclatés tot el tema del màgic de Badalona, amb aquella nena d'11 anys doncs, que havien abusat sexualment a uns lavabos, el vaig fer prèviament, però aquesta ja era la pregunta, no? I no hi ha cap estudi que vinculi el que és directament la violència sexual amb el consum de pornografia, encara no hi és, però evidentment, veient tot aquest comentari que feia Save the Children, de quin és el vídeo més vist, de quina és el tipus de relació desigual, doncs no cal ser, no? Dos més dos, quatre, no?
No tindrem proves, però sí evidències.
Correcte. I, de fet, el que sí que hi ha estudis que mostren la relació entre consum de pornografia i contingut sexual a internet. Uh-huh. Aquesta és l'altra. L'Anna Plans, per exemple, ella que fa xerrades a les escoles i als instituts, ella diu que als instituts d'arreu d'Espanya, diu, els joves practiquen el sexting, això de compartir imatges sexuals, com abans fumaven d'amagat, de forma molt normalitzada. Ella diu, abans consumir pornografia era vergonyant, mentre que ara és guai, està de moda. I com dèiem, ella explica que des de la pandèmia, a més, estem pitjor que mai, i diu que hi ha casos de mateixos menors que són productors de pornografia. I, de fet, hem entrevistat dos testimonis, evidentment anònims, que expliquen la seva vivència, el consum pornogràfic i la dificultat també que van tenir ells de deslliurar-se'n.
Molt interessant, això.
Ells són adults i expliquen doncs, com ha estat la seva vivència, uh-huh. però és veritat que ells expliquen que, clar, ells tenien l'època pre-internet.
Sí, clar.
La de les revistes, la del videoclub, uh-huh. i, en canvi, ara, doncs, com això a internet, no? El que ha fet és desbocar.
Clar, jo soc d'aquesta generació, la de Canal Plus, divendres a la nit, i aquestes coses, la curiositat, etc. Jo ara t'ho explicava fora de micro, jo he consumit pornografia de jove i tal, jo considero que m'ha afectat, que he hagut de fer un reset, tot i que era, vist el que ara s'està explicant i el que ara succeeix, entre cometes, innocent, entre cometes, perquè no és innocent en qualsevol cas, però sí que t'afecta el cervell. Aquesta experiència jo crec que tothom la té.
I, de fet, hi ha una entitat que donem a conèixer aquí, que
perquè,
es diu...
Perdona, perquè després arribes a la sexualitat teva pròpia i te n'adones que això no funciona així, que és una efectivament és una irrealitat i t'has de reeducar d'una manera molt bèstia, perquè ho tens clavat al cervell. Disculpa.
I, de fet, pels casos més greus, nosaltres donem a conèixer una entitat que es diu Sexòlics Anònims, que, a més, segueix una mica el patró dels Alcohòlics Anònims per l'addicció al sexe,
que és un tema
molt problemàtic. Dit això, abans comentàvem això, no? Abans es feia l'accés a través del videoclub, de les revistes, ara amb internet és molt més massiu, molt més fàcil, i als nens petits els arriba amb molta facilitat.
I a més, quan són més menors, moltes vegades potser estàs, un nano està jugant amb un joc de Fortnite a YouTube i de forma involuntària, no? Accedeix a contingut pornogràfic que la mateixa vostè ja saben, no? Com captar, i després recullen les seves dades i sempre continuarà arribant contingut.
És molt interessant i té a veure...
Un altre incís. És que vaig escoltar també a una experta que feia xerrades i explicava que els nens, els adolescents, nens, els li deien, jo no busco la pornografia, no cal ni que busquis la pornografia,
t'arriba.
Sinó que a mi em ve. I em ve mitjançant les xarxes socials, entre elles TikTok. Uh-huh. TikTok té una sèrie de comptes, segurament molts, en què el contingut és pornografia pura i, clar, et va arribant al mòbil i tu el tens allà i vinga, i va succeint. Com una normalitat, gairebé.
Correcte, i per això el que és molt important és l'educació. És a dir, al final el reportatge, l'objectiu final d'aquest reportatge és
conscienciar
i que cal educar. Mm. Per exemple, entrevistem també el Juanjo Fernández, que ell diu, escolta, cada vegada hi ha més preocupació a nivell de les escoles, a mi em demanen cada vegada més que faci xerrades sobre això, i ell recomana als pares que encara que sigui un tema tabú, encara que costi, que es parli a casa. Mm. Per exemple, l'Anna Plans també molt interessant, ella explica que cal educar en la intimitat, i d'aquí el títol de la portada que hem posat, que es diu El segrest de la intimitat. Perquè ella, i aquesta imatge, no?
Davant de la pantalla.
Davant de la pantalla, una persona sola que no té res a veure això.
A les fosques.
Amb el que entenem com a relació afectiva o sexual basada en l'amor. No té res a veure.
No, això és una compensació i una addicció, està clar.
Sí, sí. I aleshores, d'aquí ve, no? Una mica, una altra persona que entrevistem en aquest reportatge també és la Marta Ausona, que ella és professora investigadora de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés. Però una mica aquest toc d'alerta, sobretot molt adreçat a les famílies, escoltem l'Anna Plans.
Ara comencen a ser una mica més conscients, però fins que no hi ha el problema, no en volen parlar abans de forma clara. També a nivell legislatiu, doncs sí, s'han de fer coses, però no s'estan fent les suficients. Deixem amb un dispositiu intel·ligent a casa, a qualsevol hora del tenen accés a qualsevol hora del dia, i és una mica com si ens deixéssim al mig de plaça Catalunya a les 3 de la matinada, que no se'ns ocorreria. Encara pitjor que deixar-los al mig de plaça Catalunya, no?
Clar, ella diu, ostres, no se'ns acudiria deixar els nostres fills sols a plaça Catalunya, els deixem sols amb el mòbil, els deixem sols amb accés.
Mira,
a internet, no controlem res,
exactament.
Que miren, no veuen.
Aquesta és la clau. Jo considero que, clar, les dades que has donat al principi, a veure, les tenim per aquí, tot això que deies de que als 12 anys ja es veu la primera imatge tal, i que bueno, tot el que has explicat, no? que és impactant, escolta, als 12 anys, una criatura només pot veure pornografia si la deixes sol amb un dispositiu.
Correcte.
Per tant, aquest és que no és tan complicat. És a dir, tutela el teu fill, acompanya'l. I lo de les converses, bueno, jo t'he de dir, a mi no em van explicar mai, soc d'aquestes famílies, que aquest tema era com prohibit. De les que, si es feien un petó a la pantalla, tothom estava incòmode, no? En lloc de normalitzar
És que hem passat d'un extrem a l'altre.
Exactament.
Quan te'n recordes els rombos que sortien a la nostra època.
Bueno, i jo recordo, i apagar la tele amb rose de la pell. Però jo funciono de manera diferent amb els meus fills, una mica per contrast. És a dir, parlem parlem molt, els hi explico, tot i que siguin petits, ja ho entendran, a lo millor no els hi entra massa al cervell, però jo ja els vaig parlant. I sobretot, ells no tenen mòbils ni tenen accés. I si ten la gran, per exemple, que té 14 anys, que té, sí que té un mòbil que ja utilitza, jo el tinc completament tutoritzat i capat, i jo sé perfectament el que fa. No ho estic mirant constantment, però ella sap que jo puc accedir.
I de fet això, no? El que diem, el Juanjo Fernández es pregunta, no? Diu, pregunta als pares, de debò deixarem que el porno sigui la referència per a l'afectivitat i la sexualitat dels nostres fills? I diu això, encara que us resulti violent parlar d'aquests temes amb els vostres fills, i si no en volen parlar, almenys estigueu disposats a escoltar-los quan en vulguin parlar.
Però sé, Carme, et dic una cosa ja com a... Ja estic fotent molta cullerada de la meva experiència. No és tan violent. És més el que ens imaginem nosaltres o que hem viscut nosaltres. No està, per mi no és tan violent. Mai ha estat violent. Jo hem parlat amb tranquil·litat, ha fluït una mica la conversa, de vegades es queden parats perquè has de preparar-ho bé i explicar-ho bé, etc. Però no és tan complicat que la sexualitat sigui un tema fàcil entre pares i fills. Jo penso que és important, importantíssim. Per tant, escolta, que ara m'estic emocionant, perquè és que considero que és un ja ho hem parlat algun cop tu i jo fora de micro.
Sí, és un tema complicat, perquè realment a vegades costa de parlar de les coses sobretot en el nostre àmbit.
Ho entenc,
no? A vegades,
però que quan et poses
però,
no
escolta,
estan.
Però és que sí, jo crec que és una obligació que tenim.
Home, però...
Jo m'ho vaig plantejar així. Escolta, ja no és que sigui complicat o no complicat, escolta, quan ho publiquem en quina data, però és que se n'ha de parlar.
Jo els he parlat de la sexologia, de la sexualitat, de la pornografia, de les drogues, de les relacions afectives, que també poden ser moltes vegades nocives. O sigui, és a dir, preparem els nostres fills per enfrontar-se al món,
sí, sí,
perquè al final després no saben què fer. Sí. Carme Munté, escolta, després hi ha moltíssims més continguts
com
a Catalunya
sempre,
Cristiana.
Com sempre, però que la gent ho busqui, ho llegeixi, ho compri...
Però aquest reportatge jo crec que és molt... És essencial, és impactant, me n'alegro que el publiqueu. I enhorabona, perquè jo sé que te l'has treballat moltíssim.
I amb aquesta
i que és
portada tan impactant, no?
La
el segrest
guai,
de
sí.
La intimitat.
Sí, sí. El segrest de la intimitat. Carme Munté, sots directora de Catalunya Cristiana, ella ens ha portat aquest reportatge i també, no cal dir-lo, tots els continguts sempre acurats i sempre sensibles i sempre amb una mirada doncs, que us pot interessar. Recordeu, cada dia envieu le butlletí. Això és molt important.
De forma gratuïta.
Gratuïta.
Us podeu subscriure entrant a la nostra pàgina web, www.catalunyacristiana.cat.
Exacte.
Us podeu seguir les xarxes socials, us podeu fer subscriptors. I hem de fer propaganda.
Home, bueno, clar, és que...
De això es tracta.
Però fem propaganda d'un producte que ens agrada...
Que val la pena, que val la pena.
No?
És ben sol, que és ben sol.
És ben sol, pràcticament és ben sol. Carme, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
No se veien todavía, aún hay más.
Camins, el magazín del vespre a Ràdio Estel. Camins, el magazín del vespre a Ràdio Estel.
Llàstima, Xavier Torrents, que no estiguis escoltant la sintonia que t'hem tirat, perquè és molt, molt, molt acurada. La pots recuperar després.
Però he escoltat que després parleu d'escacs.
Sí, al final del
jo
programa.
Que vaig veure tota la sèrie de Gambito de Dama.
T'agrada?
Preciosa.
Preciosa.
Preciosa, preciosa.
Sí, senyor.
I els escacs, bueno, és un record infantil, que encara perdura en l'adultesa, sí. Però infantil perquè vaig aprendre a partir del meu pare, mm-hmm. I jo ja ho avanço, no sé si en parlareu després, però jo els escacs els faria, diguem-ne, permanents en totes les escoles de primària de tot el país.
Al col·le dels meus fills, escacs, des de ben petits. I, escolta, et dic una cosa, el Mateo, el meu fill mitjà, que té 11 anys, enganxadíssim al joc dels escacs.
Ah, doncs un dia ja jugaré amb el Mateo a escacs.
Sí, doncs, ojo, que el tio és que llegeix llibres i veu vídeos a internet i s'està entrenant. Ara té la intenció de formar part d'un club d'escacs.
Ah, fa molt bé.
A la part final del programa entrarà la convidada i l'Anci, i si vols et pots quedar i escoltes la seva història, que és molt curiosa. A veure, amb el professor Xavier Torrents, ja sabeu, cada 15 dies, avui aprofitarem el temps, tenim 20 minuts per endavant, per parlar dels temes que ell proposa. Tema 1. La formació professional, atenció, deixada de la mà de Déu, Xavier Torrents.
Sí,
sí. Què està passant?
A veure, després d'una missa XXL...
XXX,
que parlem
3X,
que que la FP està deixada de la mà de Déu,
sí.
Ja sabem que aquesta expressió el que significa vol dir... A veure, posareu uns números per quan...
Vinga, números.
I qui hagi jugat escacs ho entendrà perfectament, perquè serveix per conformar, estructurar el cap matemàticament, diguem-ne.
Val.
A veure, la ESO té a Catalunya 2.241 orientadors.
Val.
2.241 orientadors.
La ESO, molt bé.
La formació professional, com es deia abans, o com ara també se li diu, cicles formatius, uh-huh. L'any passat, el curs vinent,
sí.
En tenia 6.
Com?
Sí, sí, ho has escoltat
que
molt
no.
Bé. 6.
És que, perdona, m'esperava una xifra... Clar, i a mi intuïa que seria més baixa, però no tan més baixa.
Sis.
I amb sis què fem?
Això vol dir que ja es poden omplir de paraules. Tots els polítics que han governat el país des del 1980 fins al 2023
sí.
I han passat, bueno, gairebé tots els partits polítics, han passat, doncs, Convergència i Unió, mm-hmm. Ha passat el Partit dels Socialistes,
tothom.
Recordem la Montilla quan va governar,
sí.
Esquerra Republicana... És a dir, molts partits, diguem-ne que, excepte un parell d'ells, tots han passat.
Excepte la CUP, que no arriba.
La CUP i Vox, ja, els dos extrems, podria dir un cantó i de l'altre cantó.
Es toquen.
Doncs, això... Diguem-ne, jo penso, suposo que en alguna dècada devia haver zero orientadors. Llavors, clar, com volem que amb sis orientadors
sí.
per més de 400 o al voltant de 400 centres d'ensenyament que fan formació professional puguin atendre? És que no ho atenen. Per posar un exemple,
mira.
En el cas de Barcelona, l'Institut Tecnològic de Barcelona, tecnològic, estem parlant de les noves tecnologies, de formar i tal, que té 800 alumnes, té zero orientadors. Llavors, de debò, és a dir, com volem que funcioni la formació professional, com volem que funcioni els cicles formatius, si una cosa tan bàsica com aquesta no es treballa. Després diuen que els joves estan desorientats, que els adolescents no saben què fer, i a més, arrossega mala fama des de fa dècades la formació professional. Com no l'ha d'arrossegar amb aquestes dades? Gran canvi, Rafa. Del curs passat, que només havia 6 orientadors ara, s'ha multiplicat gairebé per 6. Clar, això és la trampa que fan els polítics. Se multiplica per 6, clar. 6 per 6 són 36. No arriba ni això. 35 ja ara. Ara en tenim 35.
Això és molt trampós, eh? És
sí,
molt
clar.
Polític, això.
Clar, clar.
Sí, sí.
I, clar, amb aquestes coses, diguem-ne, no s'hi juga.
Ja.
I més ara que hi haurà eleccions, i això, potser, si tenim temps, en parlarem al final, justament d'aquesta part del programa després.
Uh-huh.
Però ara hi ha eleccions. Ara tots els polítics prometran. A veure, o sigui... Prou de promeses, fets. I els fets és això. El curs passat, 6 orientadors per tots els centres de formació professional. I, agafant una dada concreta, hi ha al voltant de 1.400 o 1.700 empreses alemanyes, que, sí, 1.400 companyies alemanyes, en el cas de tota Espanya,
sí.
I de què es queixen les companyies alemanyes? Pensem que són de molt tipus. Tenim la Seat Volkswagen, però tenim el Lidl, o tenim... També, per exemple, empreses com, no sé, ara, la Bayer, per exemple, a Tarragona, amb tota la química.
Sí.
Doncs bé, de què es queixen aquestes empreses alemanyes? De que els hi falta molta gent que provingui de formació professional.
Llavors, sí, justament anava a dir...
Com està dissenyat això per fer-ho tan malament?
Clar, justament anava a dir que jo crec que a Europa altres països tenen una cultura de la formació professional amb molt seny i donar-li l'espai, no?, l'espai que li pertoca a la societat, perquè, clar, no tothom pot ser enginyer i no tothom... És a dir, la formació professional té un espai molt digne, molt... i aquí està tan desprestigiada o tan poc cuidada, com estem comprovant amb les teves dades, que no poden sortir...
Tan poc descuidada que una cosa que hauries... que és l'única manera, de fet, de començar a prestigiar-la, que seria que la formació... perquè la formació professional no només té el nivell bàsic i l'intermig, té el superior. I el superior és el que no hi arriba gairebé ningú. Caram, si és... fomentés, i fomentar no vol dir fer campanyes publicitàries, però...
No, cuidar-la de veritat.
Posar professors de qualitat, atraure els alumnes... Per exemple, una bona orientació que haurien de fer laboral és estimular, incentivar els alumnes que han arribat al cicle mitjà dels cicles formatius i dir-los, no ho deixeu ara, no us arrossegueu per deixar-ho, passeu a fer el cicle formatiu superior, primer perquè cobrareu molt més, si, és aquest, si l'incentiu ha de ser aquest, doncs, que li diguin,
exacte,
cobrareu molt més després quan treballeu, etcètera, etcètera. Doncs no, no es fa això. O sigui, tenim, fixa't, un cicle superior de la formació professional, diguem-ne, que no està, diguem-ne, no té el volum que hauria de tenir, el múscul que hauria de tenir. Tenim l'any passat 6 orientadors per 400 centres de formació professional de tot el país, i un, com el que hi ha a Barcelona, del diguem-ne, de l'Institut Tecnològic, en té 0 per 800 alumnes, i el màxim que han pogut fer és passar-ho a 35 orientadors ara, i ara fan la promesa, però clar, és una promesa, de passar-ho a 100 el curs vinent, i tenim, per exemple, que la formació dual, que ara parlàvem d'Alemanya, doncs Alemanya, fixa't, Alemanya, les universitats han copiat a la formació professional,
sí,
o sigui, no al revés, les universitats han copiat a la formació professional,
imagina't,
per fer aquesta qüestió dual, és a dir, que a part d'estudiar la teoria o amb estudis de casos o amb aprenentatge basat, diguem-ne, en casos a les universitats, passar-ho, és a dir, que també tinguin pràctiques que de debò siguin bones. Bueno, doncs això ho han copiat de la formació professional alemana, que és de les més prestigiades del planeta.
Clar, i clar, aquí les empreses alemanes al·lucinen perquè estan acostumades a altres històries. Doncs aquest primer tema, per reflexionar, i més ara que venen eleccions, sempre estem en constant moment preelectoral al final, i jo crec que estan molt bé aquestes reflexions que es fa el professor Torrens, perquè aquest és un espai que s'ha de cuidar, és clar, aquesta xifra, 6 orientadors, és molt impactant. Però encara tenim més temes. Spent 24 hours, I need more hours with you. You spent the week. Atenció, perquè el següent tema és molt camins, però el Xavier Torrens ja ens té calats, i sap que aquests temes ens agraden. Segons el Ministeri d'Agricultura, Pesca... Jo també tinc dades, Xavier Torrens.
Molt bé. Endavant.
Segons el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació d'Espanya, aquest país nostre té més de 86.000 explotacions porcines, és a dir, de porcs, i prop de 30 milions de porcs a Espanya. Espanya, és el tema que tu proposes, és la tercera potència mundial de porcs.
Sí, i no ens referim als polítics, sinó als tocinos o als porcs.
Torrens! Això és cada vegada més acaminat.
A veure, sí, ja... A veure, de debò, les dades que acaba de donar el Rafa Sanahuja, sí, són certes. Després d'Estats Units i de Xina, Espanya és la tercera indústria de porcs,
ojo,
o de tocinos, diguem-li el llenguatge que volíem utilitzar.
Estem ahí, amb Estats Units i Xina.
Sí, i pensant que, clar, Estats Units i Xina és grandiosa territorialment. Hi ha lloc per tenir...
Hi ha molt lloc per tenir porcs.
Doncs bé, Espanya és la tercera, i, bueno, fa una estona criticàvem la situació del país,
sí,
i a vegades donem aquesta visió negativa de coses que passen, que podríem millorar a criticar, però havíem donat una bona notícia després de la mala notícia.
Aquesta és molt bona.
Sí, i aquesta és bona, és la tercera indústria. I és una cosa, una dada poc coneguda, la gent no ho sap. I convé que sàpiguin que, bueno, de 200 països que hi ha al món, Espanya és la tercera en indústria, diguem-ne, dels torcinos dels porcs.
És que, atenció, tinc més dades. El 2020, la producció porcina a Espanya va assolir 4,7 milions de tones, cosa que representa el 20% de la producció de la Unió Europea. El 20% del producte porcí,
sí,
sortia d'Espanya.
Clar, hi ha 27 països de la Unió Europea i hi ha només un que té aquestes dades que acabes de dir.
Espectacular. I genera 190.000 llocs de treball directes i 300.000 indirectes.
Per exemple, ara enllaçem amb el primer tema que parlàvem. Segur que els hi falta gent formada en cicles formatius, en formació professional, per treballar en aquests àmbits. Els hi falten, segur.
Sí.
I una dada també interessant és... A veure, a vegades el que falta és justament saber dissenyar bé les polítiques públiques. Per exemple, potser aquesta dada no la saps. A nivell de producció d'olives, les aceitunes...
És que m'estàs tocant
olives,
temes...
Espanya és la número 1. Olives. La número 1. Ara bé, en canvi, no som el número 1 en distribució. Aquí, què ha passat? Doncs hi ha un país que ho dissenya millor i ho fa millor. Itàlia, fixa't, compra oli d'Espanya i després hi posa les ampolles italianes. amb el segell italià i la marca italiana, i acaba sent Itàlia la número 1 del planeta amb això. Llavors vol dir que aquí falla alguna cosa. És a dir, com caram, sent els primers productors, no acabem sent també els primers distribuïdors i la primera marca.
Fallen diverses coses, però aquí l'alegria que ens has donat, sabem que som el tercera potència mundial en producció porcina. És que m'encaixa amb la nostra idiosincràsia com a país. Però la pregunta que em faig, el pernil, el bon pernil, sol, només un trosset de pernil a la boca o amb una miqueta de pa amb tomàquet i oli?
Bueno, jo no ara farem confessions més personals.
Ai, confessions.
A veure, jo faig fama d'una altra fama que té Espanya. Espanya és el segon país, avui donarem dades bones, segon país després del Japó, en aquest cas.
El Pol Marçà, que és molt de dades.
Ah, sí? Doncs mira, a veure, en porcs, i per tant en carn, després dels Estats Units i de la Xina, ve Espanya. Val. Però en peixos, després del Japó ve Espanya. És a dir, el segon país del món que més consumeix peix és Espanya. Mira. Segon. Jo sóc més d'aquesta banda del peix que no pas de la
carn. Doncs
llavors, per exemple, no sé, fer una daurada al forn amb patates...
Una mariscada, amb patates, una mariscadeta, amb Xavier Torrents, mariscada.
Clar, dius peix i tu vas cap al marí. és que és el Rafa, és el Rafa. Jo parlant de la daurada i ell parlant del marís. Bueno, o sigui, jo parlaré, no sé, del lluç i tu parlaràs dels pops. I jo parlaré, no sé, del bacallà i tu parlaràs dels calamars.
Bueno, escolta, cadascú té les seves dèries, Xavier Torrents. Escolta, que divertida aquesta primera part. M'has alegrat el dia, Xavier Torrents, t'ho he de dir. Escolta, fem una pausa molt ràpida i seguim encara en un parell de temes que ens has proposat.
Clar, jo parlaré del salmó i tu parlaràs dels gams.
No, el salmó també m'agrada.
Bueno, aquí hem fet camí.
Aquí, el salmó. Mira, aquest matí
en el camí.
He consumit salmó.
I la tonyina, ara te la faig jugar a tu pronta.
També m'agrada.
La fas de llauna o l'agafes fresca i la cuines tu?
No, o sigui...
Ni una cosa ni l'altra.
L'agafo... si vols dir si jo agafo el peix sencer i fas...
Sí, però no de llaunes. Vas a la
botiga,
a la peixateria. I agafes el fresc.
Sí, l'agafo fresc. Sí? Alguna vegada, confesso...
És que hi ha molta gent que només ho ha consumit de llauna...
No.
I no sap el bon gust que té.
És fantàstic. És que jo crec que l'atún, ja sé que hem de tirar una publicitat, la gent nerviosa, hem de tirar una publicitat. L'atún és que és un... El paladar, a mi em sembla carn. Té sabor de carn per mi. Sí, sí. És molt paregut. Tema, per aquesta hora està sonant el mur de Pink Floyd. Tu fas tot el contrari en aquest programa, Xavi Torrents. Fas fora els murs i obres fronteres.
Ah, gràcies, mira. Fas poesia ara.
Bueno, clar.
La vessant poètica. No.
Sí, no ho controlo, Em surt sol la poesia. Sóc així. Qui té talent, té talent.
Creativitat.
Gràcies. Mira, parlant de creativitat, el tercer tema que ens has proposat és la censura i el boicot a llibres i autors que està succeint als Estats Units i afegeixes a casa nostra, que això m'ha criat molt l'atenció, també.
Sí, bueno, comencem per als Estats Units, a vegades mirant-ho des de lluny, un pot fer una mirada després amb més profunditat, quan ho apliquem aquí, perquè per no fer-hi sostenibilitats. A veure, hi ha un... en diversos llocs dels Estats Units, perquè pensem que és un país enorme, diguem-ne, amb molts estats...
Cabem molts porcs.
I, hem dit que en tenen més que aquí. Sí. Llavors, hi ha, per exemple, en un dels territoris s'han posat en... ells en diuen posar un quarantena, diguem-ne, un milió i mig de títols de llibres que consideren que no s'haurien de llegir per alguna raó. Ves a saber la raó de que ho han impugnat pares, associacions, etc. Sí. Un milió i mig. L'equip... que el formen 52 persones. O sigui, als Estats Units han dedicat 52 persones, més que aquí, orientadors laborals, que són 6, o 35 enguany, 52 persones a examinar, i de moment porten ja examinats 24.972 títols. No sé si avui algun títol més, algun llibre més, i d'aquests 24.972 títols, resulta que en diuen que 21 potser no els haurien de donar com a lectura, però la resta sí. O sigui, han perdut el temps, en definitiva, perquè per 21, haver examinat aquests gairebé 25.000 títols, o sigui, posar 56 persones a fer això. Això se li deia en temps de Franco censura.
Sí, censura. La censura.
Censura. Censura. La censura de sempre. Però ara resulta que hi ha gent més a l'extrema dreta i més a l'extrema esquerra que el que està escrit no els hi agrada i que creuen que ells tenen el poder de decisió del que hem de llegir o no nosaltres. Mm. És a dir, una cosa, això és normal. Mira, tu ets pare i és normal que tu, com a pare, decideixis tu i la teva dona junts, decidiu conjuntament, comunament, doncs els seus fills llegeixen això o tal altre, en funció de l'educació. Every argument, every word we can't take back. 'Cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story
ends. Hey! I a punt d'arribar a les 9 de la nit, fins aquí el Camins, edició cap de setmana, la Macedònia de la Ràdio Enllaunada, amb Ferran Capdevila a la producció, Júlia Julve i Carla Buigas a la redacció, Maria José Mendoza és a les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat, Paula Moreno, fidel a la seva cita al Camins, a les vies de so i al muntatge musical. Nosaltres, que tornem aviat, no us penseu, la banda de Camins tornarem a dir-vos bona vesprada dilluns. A partir de les 8 estarem en directe. Això vol dir que ho tornarem a fer. Farem Camins. Cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els Camins.